Notícies en xarxa. Bon dia, són les 9, us parla Pili García. Protecció Civil manté activada l'alerta del PlaSeCat per un incendi a l'empresa química Litmes a Manresa. Crema un palet a l'exterior de les instal·lacions i per precaució es demana el confinament dels veïns en un radi de 50 metres. També s'ha confinat preventivament el CAP Les Basses. I el Metocat ha emès un avís de temps violent, 6 sobre 6, aquest matí al Pirineu i Prepirineu de Lleida, amb el màxim perill per pedra grossa, ratxes fortes de vent i esclafits i possibles mànegues. I ahir, en el pic de la tercera onada de calor de l'estiu, es van batre rècords de temperatura a Catalunya. Es va arribar a 42,4 a Anglès, a la Selva, 41,9 a Sant Salvador de Guardiola, al Bages, i 41,8 a Vaquerisses, al Vallès Occidental, amb rècord històric en 3 dècades. A Vinebre, a la Ribera d'Ebre, van arribar als 41,6, i a les Terres de l'Ebre, les comarques gironines i Ponent, es va superar els 40 en molts punts. Pel que fa al temps, aquest dijous la calor afluixa una mica, però continua sent intensa. Al Pla de Lleida i a la Conca de Tremp encara es podran fregar els 38 graus, mentre que a la costa la xafogó serà marcada. I el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronuncia avui sobre la llei d'amnistia en una sentència clau per al futur judicial dels líders del procés. La resolució afecta dues qüestions. Si es pot aplicar l'amnistia a l'operació Judes contra 12 membres del CDR acusats de terrorisme i al cas del Tribunal de Comptes per les despeses de l'1 d'octubre i l'acció exterior. El pronunciament no tindrà efectes immediats, però si el Tribunal Europeu avala la llei, podria aplanar el camí perquè Puigdemont, Comín i Puig puguin tornar de l'exili sense risc de detenció i perquè dirigents com Junqueras, Romeva, Bassa o Turull puguin recuperar els seus drets polítics. I els bombers donen per controlat l'incendi de Rubió, a l'Anoia, que ha cremat 47 hectàrees, majoritàriament forestals, entre Rubió i Castellfollit del Boix. També han estabilitzat les dues represes del foc d'aigua a Múrcia, una a Querol i l'altra a Pontons. Aquestes noves flames han afectat 14 hectàrees més i eleven la superfície cremada acumulada fins a les 102 hectàrees. Els agents rurals mantenen per avui 107 municipis de 17 comarques al nivell 4 del Pla Alfa, el màxim per perill extrem d'incendi forestal. A més, 220 municipis de 25 comarques continuen en el nivell 3 per perill molt alt. Continuen tancats 6 espais naturals, però un cop superat el pic de la tercera onada de calor, s'han reobert els accessos a Montserrat i a Sant Llorenç del Munt i l'Obac. I en esports, la selecció espanyola, amb 9 jugadors catalans, ja té rival per al final del Mundial de Futbol. Diumenge a les 9 de la nit s'enfrontarà l'Argentina de Leo Messi a Nova York. El conjunt sud-americà va remuntar contra Anglaterra i es va imposar per 1-2. I fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Bon dia, obrim per vacances. L'emperadriu infantil del Regne de la Fantasia està greument malalta i és que el seu món està sent destruït per la força imparable del no-res. Per aturar aquesta situació, l'emperadriu li encomana al jove guerrer Atreyu la gran missió de trobar una cura. Això és el que està llegint el bestiar, que quan s'adona que aquest regne necessita un món nou per salvar-se, doncs aconsegueix entrar físicament en el seu llibre. Un llibre que estava llegint el bestiar, una història que estava llegint amagat clandestinament en el seu àtic. I decideix passar de ser lector a convertir-se en protagonista, en un heroi poderós. Però els seus nombrosos desitjos comporten conseqüències molt perilloses. Cada desig li fa perdre un record del seu propi passat. La història interminable va ser escrita per l'alemany Michael Ende, això era l'any 1979 quan es va publicar, i a partir d'aquí va ser tan gran l'èxit d'aquesta novel·la fantàstica que es va traduir a 36 idiomes, almenys que sapiguem, que tinguem comptabilitzats. A partir d'aquí se n'han fet adaptacions al teatre musical que encara avui dia triomfen arreu del món, i potser la referència audiovisual més coneguda per tothom és una pel·li que ens remet als anys 80, l'any 1984, una pel·lícula basada en certa manera en la història interminable i que tenia dues parts, perquè és una novel·la molt llarga, realment no interminable, però sí molt llarga, i la van haver d'adaptar en dos audiovisuals. A més, la primera part estava dirigida per Wolfgang Petersen, un director alemany de culte. De fet, va ser el director alemany que va dirigir la millor pel·lícula, diuen, del cinema alemany, Das Boot, El submarí. I què feia, no, Wolfgang Petersen, fent pel·lícules serioses sobre la Segona Guerra Mundial, però després també fent una pel·lícula fantàstica que va costar moltíssim de produir, perquè sembla que va ser una coproducció, doncs, això, entre Estats Units, que ja sabem que són els jefes de la indústria cinematogràfica, però molta part europea, i va ser, doncs, tota una odissea. Sens dubte en teniu imatges al cap, del drac Fujur, aquell drac que de fet sembla un gos, és un drac pelut de color blanc volant pel cel. De tot plegat, en traiem diverses conclusions. De fet, deixeu-me dir que estem escoltant la cançó de l'Himmel, que va ser composada i feta expressament per la pel·lícula, per formar part de la banda sonora de la pel·lícula, tot un temacle dels anys 80. Deia que en traiem diverses conclusions, no?, de tot això que llegim a l'història interminable. Primer, que llegir no hauria de ser una activitat clandestina. De fet, avui dia ja no ho és, tot i que a vegades sí que demana cert aïllament, una tranquil·litat que hem de reclamar, que ens costa de trobar, no?, aquesta clandestinitat, aquest deixeu-me en pau que estic llegint. També una altra conclusió, que els lectors no som agents passius, queda ben demostrat. Quan llegim anem configurant el llibre més enllà dels desitjos de l'autor, no? Malgrat el que digui l'autor, el lector acaba de fer-se el seu llibre propi. I jo em pregunto si potser sí que és veritat que cada cop que ens endinsem en un llibre anem perdent o modificant bocinets de la nostra pròpia vida per adoptar-ne d'altres, no?, d'altres que aquest llibre ens aporta. Però la principal conclusió de tot plegat és que aquelles històries que ens fan entrar dins dels llibres, com si en formessin part, voldríem que no s'acabessin mai. Ràdio Cardedeu, Enric Rubio, bon dia.
Molt bon dia, Núria.
No t'agradaria tenir un drac d'aquests peludets blancs?
Escolta, oh, estic volant i somiant amb aquesta entradeta. Soc fan teu, eh? Felicitats, mare de Déu, quin inici.
Ah, no. Hi ha dies de tot. Va, però en sèrio, va. Avui parlem de llibres.
Sí. I mira, avui el tema del dia, com ja has comentat, és un bon llibre per llegir a l'estiu. En tenim tants, però vaja, farem una mica de primer vista al passat i us faré alguna recomanació, Núria. Sí. És que, mira, un dels primers llibres que fa referència a la calor sufocant de l'estiu és l'Epopeia de Gilgamesh. I no només això, no, sinó que alhora és considerada l'obra literària, o dit d'una altra manera, el llibre en format de tauleta d'argila més antic de la història. I és que és originari de Mesopotàmia, com més i data ni més ni menys que del tercer mil·lenni abans de Crist. Poca broma.
T'imagines emportar-te una novel·la escrita en tauleta d'argila a la platja?
Bueno, sent aquella època la podies portar damunt del mamut del rinoceront llanut, segurament, perquè coincidien. Núria, Nelly, i podem trobar descripcions sobre el clima extrem, la sequedat, la calor i els cicles de les estacions vinculats a les crescudes del Nil. Però avui toca refrescar-nos, així que, sens dubte, us porto breument, però algunes propostes ben diverses. En primer lloc, un dels clàssics contemporanis més aclamats de llibres de muntanya, Les muntanyes de la ment, del geni Robert McFarlane, o McFarlane, jo no sé gaire d'inglès, i és que des de finals de l'any passat, gràcies a Cusatani Edicions, que per aquí baix els coneixeu bé,
macos, bona gent,
des d'aquí una salutació i tant que sí, podem gaudir d'aquesta obra en català, en el nostre idioma, un assaig memorable sobre el vincle de la humanitat amb les muntanyes.
Com dius que recautem el títol?
Sí, Les muntanyes de la ment.
Vinga, apuntat.
És un assaig memorable, vist des de tots els prismes possibles, filosòfics, socials, religiosos, culturals. No. Sí, realment és una barbaritat. I si voleu muntanyes, però en format de novel·la, doncs El noi silvestre, de Paolo Cognetti. Mm. I ara, Núria, et porto una refrescada en majúscules, i és que hi havia una època en què tot estava per fer i tot era possible. Els dos l'hem viscut bé aquesta època, i estem parlant dels 80. I mira, a més, amb aquesta cançó, doncs, aboquem bastant allà. Aquí tinc un llibre que ho demostra. Tilitxo 83, de Tushita Edicions. Aquests són de Sant Celoni. Sí. Mira, si jo et dic Himalaya i Windsurf, penses que no caça, no?
No, no, no.
Doncs mira, el 83, sí, sí, el 83, més de 20 dies a peu, un grup de persones van sortir des de 800 metres sobre el nivell del mar i van arribar fins als més de 5.000 metres amb les respectives taules i veles. I tot per què? Doncs per poder fer windsurf en un llac glacial al cor de l'Himàlaia.
Així és que si voleu... No? Tilitxo 83.
Són aquestes bogeries que, de fet, ara no han de passar, perquè ha estat preservat, però en aquell llavors era molt poca gent les que feia això i bé, va ser una epopeia. I, wow. Escolta, Núria, deixa'm acabar escombrant cap a casa. Clar, i és clar. Que aquí a Cardedeu sempre dic que per lo menuts que som estem mal acostumats amb la cultura, perquè tenim més propostes que persones, gairebé. Així que avui acabem amb una autora local, l'Alba Dalmau, i el seu fantàstic Si una família, d'Angle Edicions, una novel·la que us farà riure pels colzes i emocionar-vos. Poques persones saben tractar els temes, inclús tabús, amb aquesta sornegueria i humor subtil en què fa l'Alba. Així que, Núria, ja veus que hem començat pel 3.000 abans de Crist, acabem el 25 i res, jo t'emplaço a llegir molt i molt i molt, no només aquest estiu, sinó tota la vida.
Enric, jo sóc fan, de les teves recomanacions, perquè Déu-n'hi-do, has fet una passejada per llibres no obvis, no habituals, i que tots són petites joies. M'encanta, a veure si els oients són tan imaginatius i ens donen tantes idees. Sí.
Els emplacem, recordem, Obert Vacances, el perfil d'Instagram es diu Obert Vacances, allà ens comenteu, si voleu també pel WhatsApp que trobareu allà també inscrit, així que esperem molts comentaris i també per àudio.
Fins ara, Enric, que tornem a connectar a les 10. Fins ara.
Fins ara.
Doncs vinga, deixem les sonoritats dels anys 80 i això si tornem al present 2025 i ho fem per explicar-vos aquests continguts.
Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
La primera entrevista ens durà a parlar sobre els reptes que afronta aquest estiu la fruita dolça a Lleida. Després estrenarem un podcast setmanal sobre cultura popular, la primera entrega, els elements de foc que hi ha a les nostres festes majors. I encara en terres lleidatanes visitarem Raimbat Natura, un projecte gastronòmic i natural. Anirem a jugar al frisbee, però a jugar de veritat, eh? No allò pim-pam a la platja entre amics, no, competició de frisbee avui de la bona. Seguirem amb el programa o amb el podcast dedicat a l'eclipsi, avui segon lliurament, i atenció per tots aquells que tingueu, no mascotes en general, no, gossos, perquè estrenem durant aquest estiu un podcast que anomenem Dog Tips i que ens dona això consells sobre com cuidar els gossos, peluts o no, durant l'estiu. Tindrem un apunt d'agenda també i la pregunta del dia, ja ho heu sentit, que segueix latent, ens heu de fer recomanacions de lectures d'estiu o d'hivern, del que siguin, però en tot cas, lectures, llibres, volem llibres, còmics, novel·les gràfiques, el que sigui, qualsevol cosa en paper o en format digital que ens porti cap a altres mons. Ara sí, arrenquem programa i ho fem com sempre amb la ronda d'actualitat.
Obert per vacances.
La primera parada, com és habitual, i si no canvien les coses, la fem a Girona. Saludem el Saïd Esbaides de Girona FM. Saïd, bon dia.
Bon dia i bona hora.
El PSC s'ha pronunciat a Girona, no?, sobre el trencament del govern municipal.
Sí, ja comencem a viure una mica la ressaca d'aquest trencament de govern, i és que el PSC de Girona diu que el trencament evidencia un govern fracassat, però allarga també la mà per evitar la paràlisi. De fet, els regidors Bea Esporrín i Maxi Fuentes creuen que la sortida de Junts s'ha fet de manera improvisada i sense cap raó explícita, més enllà de l'electoralisme. De fet, podem escoltar Maxi Fuentes.
Podríem sintetitzar-ho amb el concepte de criteri electoralista. Efectivament, jo no trobo cap altra explicació que no sigui aquesta. Costa molt d'entendre per què ara i quines són les raons de fons d'aquesta marxa ara, en aquest context, insisteixo, sense res especialment rellevant, o almenys sense cap atenció especialment evident, que se'ns pugui explicar de manera molt sintètica i tothom pugui comprendre.
De fet, els socialistes asseguren, però, que allarguen la mà a pactar pressupostos i allò que calgui per evitar que continuï la paràlisi i que Girona quedi bloquejada els pròxims 10 mesos.
Això pel que fa al PSC, però Esquerra Republicana era el tercer partit del govern fins fa poc. Què en diuen?
Doncs condiciona continuar el govern a la proposta de Cartipàs que pugui fer Guanyem i a un funcionament més eficient de l'Ajuntament. De fet, ho van fer ahir a través d'un comunicat, no en compareixença pública, on els republicans reclamen tant a Salelles com també Guanyem que faci passes cap a aquest sentit i constaten també la necessitat d'aplicar mesures concretes que garanteixin aquesta millora, almenys fins al final del mandat.
I això pel que fa a la política municipal, més enllà de la política, Saïd, altres notícies?
Doncs 13 ferits traslladats a l'hospital per la caiguda d'un arbre sobre un porxo d'una masia a Batet de la Serra. De fet, els equips d'emergència van rebre l'avís ahir a les 14:59 hores. Fins al lloc s'hi van desplaçar 4 dotacions dels bombers, 7 ambulàncies del SEM, un equip conjunt també, un helicòpter medicalitzat, l'equip de psicòlegs i efectius dels Mossos d'Esquadra. De fet, arran de l'accident, el SEM va atendre les 22 persones del grup, en aquest cas 6 monitors i 16 menors. Segons el balanç, van traslladar en helicòpter una monitora en estat greu a l'Hospital Trueta de Girona. Els 12 ferits restants els van portar a l'Hospital d'Olot.
En seguirem també l'evolució. Saïd es va a Girona i fèiem a moltes gràcies.
Una abraçada.
Una abraçada. La propera connexió ens du a Terres Barcelonines des de Rubí. Saludem la companya Paula Iglesias. Paula, bon dia.
Bon dia, Núria.
Bon dia. Comencem un dia més parlant d'incendis.
Doncs sí, ahir va ser una altra jornada on, per desgràcia, els incendis van tornar a ser clars protagonistes. Cap a les 3 de la tarda es va declarar un nou incendi a Sant Quirze de Safaja, al Moianès. Els bombers el van donar per estabilitzat cap a 8:45 de la nit i les flames han calcinat 97 hectàrees de massa forestal, segons l'últim balanç dels agents rurals. També ha obligat a confinar un hostal, algunes cases aïllades, un càmping i una casa de colònies. El dispositiu d'extinció inclou 92 bombers, 30 vehicles d'aigua, 12 bombers i agrupacions de defensa forestal. De moment, els confinaments es mantenen per precaució, tal com ha explicat el sotinspector dels bombers, Joan Reyes.
Totes aquestes masies i aquests centres, doncs, en aquest àmbit s'ha fet una ordre de confinament, també per al càmping que està a la cua de l'incendi, el càmping de l'illa, i la recomanació, doncs, és mantenir aquests confinaments. Encara estem en un incendi que està en fase d'estabilització, però sí, però vol dir que també encara tenim flama activa en alguns punts, sobretot en el que és a la falda de Puigdolena. Hi ha focus secundaris, doncs, que els estem treballant, que van apareixent a mesura, doncs, que van progressant ells, però bueno, la resolució, com us he dit, és esperançadora a aquestes hores.
Reyes també ha aclarit que no consta que hi hagi ferits per l'incendi, però ha recordat que davant una ordre de confinament el lloc més segur és quedar-se allà on t'agafa. Ara l'objectiu és mantenir les flames dins del perímetre marcat amb previsió de controlar l'incendi entre dijous i divendres. També ahir, cap a les 9 del vespre, els bombers de la Generalitat van donar per controlar l'incendi de Rubió a l'Anoia, que, recordem, va iniciar dimarts a la tarda a la zona de l'ermita Can Massana.
Seguim parlant de confinament, però en aquest cas per una fuita de productes químics?
Doncs sí, Núria, ahir al migdia 33 persones van haver de ser confinades a l'estació de trens de la Llagosta, al Vallès Oriental, per una fuita, com comentaves, en un contenidor amb matèries perilloses. La fuita estava localitzada a un tub exterior de la cisterna d'un dels trens que transportava productes químics amb capacitat de 23.000 litres. Els bombers van rebre l'avís al migdia i van activar 7 dotacions per taponar la fuita i Protecció Civil també va activar en fase d'alerta el Pla Ferrocat. Per la seva banda, el sistema d'emergències mèdiques va posar en marxa 2 ambulàncies de manera preventiva, però finalment no van haver de fer cap atenció perquè no hi va haver cap persona afectada. L'incident, però, sí que va obligar a tallar l'R2 Nord i l'R11 entre Mollet, Sant Fos i Montcada i Reixac, tal com va informar Renfe.
I hi ha simplement un apunt per dir-vos que a Barcelona hi ha en funcionament el projecte 50 graus.
Doncs sí, com aquesta setmana que tenim calor extrema i ho estem vivint a primera mà, és un dels principals riscos climàtics per a les grans ciutats mediterrànies com Barcelona. I per això l'Ajuntament va donar ahir el tret de sortida al projecte Barcelona 50 graus, assajar avui per respondre millor demà. La iniciativa està inclosa dins el Pla Calor 2025-2035 i es va presentar en un acte de saló de 100 que té per objectiu reforçar la preparació de la ciutat davant escenaris climàtics de calor extrema en les pròximes dècades.
Paula Iglesias, moltíssimes gràcies des de Rubí.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada. I avui passarem una bona estona en Terres Lleidatanes. Des de UAU, saludem en aquest cas el Quim Gasó. Quim, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia. Comencem parlant de l'aeroport de Lleida-Alguaire.
que tindrà el segon hangar més gran de Catalunya amb una superfície de més de 6.000 metres quadrats destinat al manteniment d'aeronaus. La infraestructura, impulsada per l'empresa Hevitec HLAN, entrarà en funcionament el pròxim mes de novembre i comptarà inicialment amb 5 línies de producció per treballar de manera simultània en 5 avions. Les obres del nou hangar avancen a bon ritme i un cop entri en funcionament es convertirà en el segon més gran de Catalunya. De forma paral·lela, el govern ultima un segon hangar de 1.200 metres quadrats més, amb el qual quedarà ocupat tot el sòl industrial previst inicialment a l'aeroport de Lleida-Alguaire. Ahir va visitar les obres la consellera de Territori, Sílvia Paneque, que va recordar que el govern continua treballant en el pla especial amb l'objectiu d'ampliar el sòl destinat a l'activitat econòmica a l'aeroport. Hevitec HLN també va explicar que el nou hangar s'ha dissenyat per poder acollir tant avions de fuselatge estret com ample, inclòs els models de Boeing i d'Airbus. Amb 5 línies de producció, la companyia preveu fer el manteniment d'una cinquantena d'aeronaus durant la primera temporada. Per posar en marxa l'activitat, invertirà inicialment 10 milions d'euros en equipament i ja estudia com construir dos hangars més per concentrar tota l'activitat a l'aeroport de Lleida-Alguaire.
Després en parlarem àmpliament de la campanya de la fruita dolça, però sí que us volem dir, no, encara que sigui en forma ràpida i breu de notícia, que Unió de Pagès hi ha alerta de com està condicionada aquesta calor extrema.
Doncs sí, el sindicat assegura que les altes temperatures estan reduint el calibre del préssec i la nectarina, provocant una davallada de fins al 40% en la collida de la pera i deixant taques per cops de sol en la poma. Aquesta situació, segons el sindicat, arriba en un moment en què els costos de producció també s'han disparat. Calcula que s'han incrementat entre 8 i 10 cèntims per quilo, prop d'un 20%, per l'encariment de l'energia, del combustible, dels envasos i de la mà d'obra. Per això adverteix que moltes explotacions només cobriran despeses en guany en alguns casos, ni tan sols arribaran a fer. Desgranant una mica, la pera és el cultiu que presenta una situació més complicada. Unió de Pagesos preveu una collita d'un 40% inferior a la de l'any passat, una causa del mal quallat provocat per les pluges de la primavera i per l'aparició del foc bacterià. A més, recorda que si es compara amb una campanya normal, el potencial productiu de moltes finques s'ha reduït fins a un 60%. I d'altra banda, i pel que fa a la poma, la producció es manté estable, però la calor està provocant escaldats que en dificulten la comercialització. El sindicat recorda que quan les temperatures superen els 36 graus, els arbres deixen de treballar amb normalitat i això repercuteix directament sobre la qualitat de la fruita.
Ho trobarem a les nostres fruiteries i perquè al final això escampa a tot arreu. Moltíssimes gràcies, Quim Gasó, una abraçada.
Adéu, gràcies.
Tornarem a UAU a Lleida després pel que fa a més qüestions d'actualitat i tornem a Terres Lleidatanes, però ara ens quedem, si ens ho permeteu, per tancar la ronda d'actualitat a Tarragona. Marina Pérez Got, bon dia.
Bon dia.
Seguim parlant d'incendis.
Doncs sí, els bombers han donat per estabilitzat una represa que es va declarar ahir a la tarda de l'incendi d'Aigua Múrcia a Querol i a Pontons, a l'Alt Camp. És el quart incendi aquesta setmana en aquesta zona. L'incendi es trobava en una zona molt propera al que hi va haver diumenge. Recordem que la línia d'investigació dels Mossos d'Esquadra apunta que l'incendi de diumenge el podrien haver provocat. El president de la Generalitat, Salvador Illa, justament ahir també es va reunir amb els municipis afectats per aquest incendi. En aquest sentit, l'alcalde d'Aiguamúrcia, Òscar Cendra, ha dit que no pararan fins trobar el responsable dels fets.
Les mesures ja es van formalitzar el mateix dia, el diumenge a la nit, i ja es van augmentar les vigilàncies i podem estar tranquils que s'està fent una actuació molt forta i per buscar aquesta persona no es pararà fins que es trobi.
Des de diumenge s'ha augmentat la vigilància per evitar que es vagin declarant més incendis.
I avui, escolta, hem de fer una parada i felicitar totes les persones que es diuen Carme.
Doncs
Carme,
sí.
Carmeta, Carmenxo, no se m'acorda.
Tots els seus derivats.
Felicitats perquè a les Carmes i, de fet, a tothom que es dedica d'una manera o altra al mar.
Exactament, perquè avui és el dia de la Mare de Déu del Carme, és festa al barri mariner del Serrall d'aquí de Tarragona. És festa, el barri mariner és festa gairebé tot el juliol, podríem dir, perquè Sant Pere, la Mare de Déu del Carme...
Patrons i tal.
Però bé, d'alguna manera continuen les seves festes, ara amb la Mare de Déu del Carme, i aquest dijous, coincidint amb la patrona dels pescadors, tenen diferents actes. El dimecres ja es va viure la tradicional processó de torxes, però el moment més solemne arribarà avui, la Diada de la Mare de Déu del Carme. Al migdia se celebrarà la missa i al vespre la tradicional processó pels carrers del Serrallo i el passeig marítim a partir de les 7 de la tarda. Les festes es tancaran el 17 de juliol amb un concert de l'agrupació coral del Serrallo a la parròquia de Sant Pere.
Això és el que passarà aquí al Serrallo a Tarragona, però segur que més d'un que ens esteu escoltant dieu sí, i a casa nostra també, perquè qui té, no, algun enclau pescador, qui té tradició pescadora, doncs, celebren les festes de la Mare de Déu del Carme. Sí. Més o més de la mateixa manera, no? Amb mar i...
Sí, és festiu en molts punts de Catalunya avui.
Doncs vinga, ho agafem així al vol, Marina, i dediquem avui el programa a tothom que es diu Carme i als pescadors i pescadores. Tothom que es dedica a l'art de la pesca.
Des d'aquí, felicitats.
Clar que sí. Moltes gràcies, Marina. Tancada la ronda d'actualitat, entrem en matèria amb la primera entrevista.
Obert per vacances. Escolta't cada dia a la teva ràdio local.
En les darreres setmanes, el sector de la fruita dolça viu un dels moments més intensos de l'any, amb la campanya ja en marxa. Una temporada que està marcada per les altes temperatures que afecten alguns cultius, com hem vingut sentint en els diferents informatius. Però per la gestió dels temporers en plena activitat agrària i per la situació que han viscut diverses explotacions arran dels darrers incendis al territori, també és una afectació que hi ha. Ara bé, també voldríem fer una tirada fora del territori, perquè els darrers mesos també han estan marcats pel tema dels aranzels de Donald Trump i tot el tema de les exportacions. En definitiva, per parlar de com està afrontant el sector aquest inici d'estiu i quins són els principals reptes de la campanya d'enguany, avui ens acompanya Néstor Serra, ell és coordinador d'Unió de Pagesos de Lleida. Una entrevista que condueixen els companys de Munt FM i saludem l'Arnau Vilà Font. Arnau Vilà, bon dia.
Hola, bon dia.
Hem un us estreneu a l'antena, em sembla, no? Primera entrevista que fem, sí?
Sí, enguany? Correcte. Ens estrenem aquesta temporada estiuenca.
Aquesta temporada, com... perquè sou dels veterans, dins l'Obert per Vacances.
Sí, estem ja portem uns anys i un pla, evidentment, un pla. I avui, doncs, comencem a tirar cap al territori i fer una mica de veure com està la terra, no?
Doncs sí, de fet és una entrevista que és gairebé obligada perquè estiu i fruita dolça va tot de la mà i cada any sembla que estan una mica més difícils les coses, si no és per una cosa és per una altra i és per les altes temperatures. Presenta'ns a tu mateix, Arnau, el convidat.
Doncs sí, tenim el Néstor Serra, que és el coordinador de Lleida d'Unió de Pagesos. I primer li volia fer una pregunta. Primer de tot, el saludo, Néstor, bon dia i benvingut.
Bon dia, bon dia.
Primer de tot, volia preguntar, no?, tot el tema de les altes temperatures, que s'ha estat parlant els últims, que productors de fruita doncs, afirmen que aquestes temperatures estan malmetent les collites i que aquest ha estat un dels temes de preocupació de la campanya, per no dir el que més, si és que no n'hi ha hagut prous. Ens podries explicar una mica en què consisteixen, no?, aquests danys a la collita relacionats amb el calor, amb les altes temperatures?
Primer, la calor que he fet, ja no aquests últims dies, també la que va fer el maig, la fruita va creixent i com que l'estrès hídric, vale, l'estrès hídric que té aquestes plantes, pues no van permetre el prou desenvolupament de la fruita, en aquest cas de la pera. Sí que per altres varietats va anar bé, per la fruita d'os va anar bé perquè necessitaven calor per madurar, però en aquest cas el que estem collint ara, que és que és la pera, pues aquestes calors que va fer al maig, vale, va estressar l'arbre i això va produir que els fruits no creixessin tant i ara estem collint i les mides, perquè collim a mida,
sí,
vale?
El calibre, mida, no?
El calibre, correcte, ben dit. El calibre pues, no és l'esperat i, bueno, i això tindrà resultats negatius pels productors de fruita. I després, amb aquestes calorades, que no són habituals, sí que és habitual que faci calor, però no tan sostinguda, no, és a dir, no tants dies seguits. Clar, les plantes, pues, hi ha moltes varietats, com per exemple la conferans, que necessiten humitat, l'arbre, necessita humitat l'arbre, no el fruit, aquí s'ha de, vale, de tindre en cuidado, perquè després el fruit se malmet amb les humitats. L'arbre, pues, també... aquest excés de calor s'estressa i, si mireu, si us passegeu per la carretera, podeu veure arbres que estan completament secs i és a causa d'aquest estrès hídric, que és a causa de la calor.
Vale, Déu-n'hi-do.
Sí, sí.
I dic, aquesta problemàtica fa uns anys enrere, ja no dono un barem, però dic, uns anys enrere no era comuna o no us preocupava o sabíeu que podia acabar amenaçant?
Anys enrere, deixant, per exemple, en aquest cas de la conferència o d'aquest estrès hídric, deixar és l'herba alta, te podria aguantar, però ara ni deixant la herba alta no s'aguanta. L'únic que hi ha sempre hi ha medides de correcció, però amb això esperem el dilluns, bueno, la setmana passada o així van sortir les ajudes pel canvi climàtic, és a dir, per posar malla per les pedregades i tot això, vale? que esperem, vale? No n'hem tingut cap enguany, veig que ve negre per Aragó, esperem que no sigui avui el primer dia, esperem i desitgem.
Sí.
Aquestes malles que serviran per la pedra evitaran que farà ombra, diu, que aquests arbres tinguin aquest estrès.
Vale. Però que principalment és una malla per les pedregades.
Sí, sí, és una malla per les pedregades, però que també podrà solucionar, vale, aquest problema que tenim, perquè si no molta gent s'ha replantejat. Aquí a Lleida són grans productors de pedra, conferents, tothom ho sap, vale? Pues baixes la producció perquè no tens calibre, l'arbre s'estressa, l'any que ve aquest estrès de l'arbre no et donarà els fruits que has d'esperar l'any que ve, pues clar, nosaltres no podem tindre la terra allí per sol mantindre un tronc que no et doni fruits. Nosaltres som productors, vivim de la fruita, i si l'arbre no fa fruits, pues l'hem d'agafar i hem de canviar de cultiu. Per veure, és això. No diem ni canvi climàtic, diem ni calor més sostinguda, però que és el que tenim, vull dir.
I allargant una mica més la teva explicació, també es diu, no, que ara els pagesos es troben amb aquesta situació de que saben el seu cost de producció, que també ha pujat, ara en parlarem després una mica, però dic, es troben amb la situació de que saben el cost de producció però no saben quan rebran pel quilo o pel fruit en qüestió. Dic, explica'ns una mica aquesta situació perquè preocupa també, evidentment, els productors.
És una cosa... Quan el que explicaré, suposo que hi haurà molta gent que ho sap, i si no... Nosaltres, durant un any, cuidem els arbres, fem els tractaments que no es toquen, els esporguem, els aclarim perquè el fruit surti bo, els collim, i a l'hora de collir portem aquest producte a un magatzem, una cooperativa o el que sigui. Lo portem sense saber el preu que en rebrem, és a dir, nosaltres portem tants quilos de fruita, no sabem. Algun empresari s'imagina que portés, jo sempre poso el tema de tornillos, no?, perquè soc més bàsic, portem mira, aquí davant que tenim no puc dir noms, vale? amb una ferreteria 100 tornillos sense saber el cost que valen aquells tornillos, i dient-li lo de la ferreteria, bueno, quan sàpiga el preu que els he venut, després ja et pagaré. Entens? Pues això és el que ens passa des de històricament, i el que reclamem, i sobretot des d'Unió de Pagesos, que ja que hi ha la llei de la cadena alimentària, ja que sabem els costos que ens... que després ho parlarem, els costos que ens costa a fer aquest quilo de fruita, perquè ho sabem, perquè nosaltres hem esporgat, el que he dit abans, hem esporgat, hem fet els tractaments, hem collit, i ho portem a la cooperativa. La cooperativa o l'emmagatzem sap el que val l'emplatonar, sap el que val el plató, sap el que val tot, i després això. Tot això nosaltres ho sabem, el que ens costa. El que no sabem és el que val aquell quilo de fruita. Perquè... si vols, entrem ara, no? Perquè ja no estem parlant de la distribució, això és el que es queixava i el que denunciava Afrucat. Ja no estem parlant de la distribució de l'Estat espanyol o de Catalunya, sinó ja la distribució de les grans distribuïdores d'Europa. Les grans distribuïdors d'Europa han dit, paguem fins aquí, si voleu, veneu, vale? Si no, us l'heu de menjar. Clar, quan et trobes amb aquest paradigma que et diuen amb aquest preu has de vendre, clar, i tu saps que aquell producte te costa més de produir, més del que t'estan pagant, doncs aquí jo crec que ja no a nivell espanyol, sinó a nivell europeu, hauria d'haver una llei que protegís a nosaltres, és a dir, la llei de la cadena alimentària que fos a àmbit europeu. No ho sé. Si no, nosaltres amb aquest joc no hi podrem entrar. En Europa segur que deuen tindre... Si, quan fan aquest joc les grans distribuïdors, segur que deuen tindre altres mercats per pugues alimentar. Jo aquí perdoneu, ho desconec, vale? Però clar, quan un fa una jugada com això, amb la calor que fa, la fruita és lo, és lo, perquè sempre s'ha dit, si al nord d'Europa o a Europa, dic al nord d'Europa perquè sempre és, vale? A Europa fa calor, la fruita se menja, vale? Si fa fred, hi ha una frenada, vull dir, això és així, clar. Però ara enguany nos hem trobat que hi ha molta demanda, perquè hi ha molta demanda, però els distribuïdors diuen, ei, amb aquest preu, si no, carretera i manta.
I t'has d'aguantar.
Totalment. Vull dir, és això.
Un altre tema a tractar, evidentment relacionat amb l'agricultura, és el tema dels incendis i la gestió forestal. Hem vist en els últims episodis que s'han donat d'incendis on han estat els propis pagesos, els que han anat a primera línia de foc, a fer de tallafocs. També quina opinió et dona, com ha viscut el sector aquests capítols?
Nosaltres, i a més avui porto la samarreta que des del mes d'abril Unió de Pagesos vam iniciar una campanya que es diu Pagesia o Foc. Està dit tot, o pagesia o foc, o estimem la pagesia, ja no es respectem, l'estimem. Què vol dir estimar? Pues que quan anem al supermercat comprem d'allò de proximitat. Si veiem alguna cosa que no ens quadre, algun producte que sabem que hi ha pressics d'aquí i el pressic ve de, no vull dir, d'un país, ei, denunciau. Estimar és això, estimar la pagesia és això. Això el que pot fer la gent de peu, vale? Sí. Vull dir, comprar cosa d'aquí, proximitat, no és 100 quilòmetres, 200, vull dir, cosa que estigui aquí, vale? Cosa que sàpiguis que tornarà cap al territori, vale? Els pagesos som els gestors del territori. El 80% del territori de Catalunya està gestionat pels pagesos, vale? I aquests pagesos han de viure d'allò que fem. Si no podem viure, poc a poc se van deixant, com estan parlant els últims dies, se van deixant tots aquells raconets que no són més productius, vale? Los anem abandonant. Què significa això? Estimar també que l'administració no surti tant al faristol, sinó que volem ajudes directes, ajudes no directes. Que nos estimin.
Cura, no? Cura, potser,
sí,
no? Cura.
Que nos estimin, que nos escoltin, que nos escoltin. Mm-hmm. Que nos escoltin en les demandes que fem, que les fem no perquè nos queixem. Els pagesos, ei, que nosaltres la feina la tenim a casa, no la tenim ni a la carretera ni quan surtin els tractors, vull dir. I després, que els pagesos, clar, que sortim a pagar. Nosaltres vivim d'aquell terreny, nosaltres treballem aquell terreny, nosaltres veiem, estem treballant, estem llaurant, estem segant, estem cosechant, estem el que sigui, veiem si hi ha una columna de focs. Nosaltres som els que avisem els bombers, nosaltres en els nostres aparells som els que intentem sofocar aquell incendi, sempre amb precaució i sempre amb un comandament dels bombers, no? I assessorats pels bombers. Vull dir, és això, vull dir que la pagesia, vull dir que la gent respecti, és a dir, que en comptes de gastar els diners, no ho dic, cada un se'ls gasta com vol, no? Però ho dic perquè ho veig. Mirem uns quets o unes bambes, vale? Valen 10 euros. Intentes, si no, los compres. En lo menjar, busquem allò més barat. Hòstia, el que ens posem a la boca...
L'escatimada, no?
Sí, el que ens posem a la boca, el que nosaltres vivim, vale? Sí que lluïm, a el que lluïm no ens estem de res, i a el que vivim n'estem de molt, no? Pues això és vol dir estimar la pagesia. Nos han d'estimar, els pagesos ramaders nos han d'estimar.
Una última qüestió, Néstor, ens queda un minut i mig, ens anem acabant, però abans et volia preguntar el tema dels arancels de Donald Trump, és a dir, al final això es parla cada dia, ni a estiu i a hivern, dic que... Com esteu? Esteu mirant les notícies, esperant el millor i el pitjor, depèn del que digui el senyor de Washington, no. O com es viu
senyor,
això?
Aquest senyor hi té els seus mal de caps, i vull dir, el cap lo té molt gran, no vull dir, a veure si entén. Nosaltres el que ens preocupa amb tot el tema d'arancels és Mercosur, vale? Aquí la Comissió Europea va firmar uns acords il·legals, perquè ho va firmar unilateralment la Wanderer.
La von der Leyen, la Ursula, vale? Von der Leyen.
Ho va firmar ella, això està en recurs, i això sí que no es preocupa, vale? Això sí que no es preocupa. Aquest tractat, que se'n diu Tractat de Mercosur, que els pagesos, alguns pagesos i ramaders, n'hi podem sortir perjudicats. Aquí sí. El que avui se desperta Donald Trump i pensi en Espanya i demà pensi en no sé qui, això no es preocupe, perquè no hi ha, ja els tractats que hi ha tot el que hi ha, nosaltres no regim per una Comissió Europea, no ens tracta a nosaltres, sinó ens tractaria a tot la Comissió Europea per igual. Vull dir que no, aquí no, això no és preocupació en aquest sentit.
Magnífica, doncs, Núria, crec que hem pogut fer una pentinada de com tenim la Terra, les preocupacions, i crec que almenys doncs, en aquests 15 minuts hem pogut explicar més o menys la situació.
Doncs sí, no descartem tornar a fer entrevista a mesura que s'acabi l'estiu, no?, per saber també com tanquen la temporada i com afronten la nova estació de l'any. Moltíssimes gràcies, companys, des de M1FM, Arnau Vila, una abraçada forta.
Un plaer, Núria, i també doncs, el Néstor Serra, el responsable de Lleida, el coordinador de Lleida d'Unió de Pagesos.
Merci a vosaltres.
Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
I el que farem ara cada dijous és el primer podcast de la jornada. Us explicarem històries de cultura popular. Viatjarem per tot Catalunya per fer-nos ressò de com es viuen les festes o la cultura popular, que és això que té la seva manifestació potser més visible, més ostentosa en les festes populars. I ho farem de la mà de la nova ràdio de Reus. El David Fernández ha recollit especialistes en cultura popular i cada setmana ens portarà un podcast, com deien, repassant costums i celebracions que formen part del nostre patrimoni festiu. Avui comencem bé, amb foc, però foc del bo, no del que crema i fa mal als boscos, no, foc de festa.
El foc és un dels grans símbols de la cultura popular catalana i una manera d'entendre la festa, un sentiment compartit que s'ha mantingut viu durant segles. Salvador Palomar és membre del Centre de Documentació del Patrimoni i la Memòria Carrutxa.
És un tret d'identitat de la cultura catalana, perquè sense foc no faríem festes. El component simbòlic del foc és molt potent, perquè el foc és transformació, s'obté a partir d'una reacció que fa que desapareixi un element físic, en el cas de la combustió, per generar llum i escalfor, no? I aquest simbolisme de transformació doncs ja li atorga, vull dir, un paper molt important a la cultura. Tot això li ha donat al foc de combustió li ha donat una importància enorme.
En el calendari festiu, al llarg de l'any, trobem festes en què el foc té un paper significatiu. Festes molt representatives dels països catalans, però que alhora compartim amb altres territoris de l'Unió.
No és exclusiu, que això és important dir-ho. Una cosa pot estar molt, un fet pot estar molt arrelat i no per això ho podem compartir amb altres cultures que ens són properes o no tan properes, perquè el foc és bastant universal.
Trobem el foc en celebracions molt diverses, cadascuna amb les seves particularitats, però totes comparteixen un mateix fil conductor: convertir el foc en una expressió de festa, participativa, de patrimoni i d'identitat col·lectiva.
A l'hivern ens trobem que hi ha fogueres, que hi ha manifestacions de cremar falles com pot ser les de Bagà, Sant Julià de Cerdanyola, Fiafaia, però sobretot ens trobem a l'hivern que hi ha moltes poblacions que la canalla va esperar els Reis d'Orient amb torxes, amb atxes o amb eixames fetes d'espígol o vermelló, com en diuen en altres terres, que és la mateixa planta, no? Taradell, Tona, Cas de Vandellòs, o la Ria de Gaià, o el Priorat Margalef de Montsant, podíem esmentar Mollà. La gran festa de foc de l'hivern és Sant Antoni dels Rucs. Sant Antoni dels Rucs va acabar concentrant tota una sèrie de pràctiques tradicionals en la qual la foguera és el centre de la festa. Foguera que a partir de les Terres de l'Ebre la trobem documentada o viva a moltíssimes poblacions, i no ho sé, el cas d'Escó, la Ribera d'Ebre, amb la foguera com a centre, al voltant del qual es dansa, es balla la jota.
La nit de Sant Joan és nit d'alegria.
Si entrem amb l'entrada de l'estiu, doncs el foc torna a ser capdalt. Focs de Sant Joan, fogueres que abans preparava la caralla per carrers i places, que es preparaven els masos en indrets aïllats, i que ara, si hi ha hagut un canvi significatiu, és per una banda que cada vegada el foc és més associatiu, hi hauria també, però, tota la tradició de falles del Pirineu. Són ben conegudes les terres i els d'Isil, que fa anys més, potser més anys que se'n parla, però Durro, Arill la Vall, Barruera, Lens, és a dir, trobaríem un llistat també important de falles que es baixen des de la muntanya.
Les festes de foc tenen arrels molt antigues, però no són pas una fotografia del passat. Han anat canviant amb el temps, adaptant-se a noves realitats, incorporant mesures de seguretat i mantenint sempre un element essencial, la participació de la comunitat.
Continuen tenint sentit les festes de foc perquè, bé, perquè les persones necessitem aquests punts de trobada comunitari, ens agrada descobrir la festa, ens agrada participar a la festa, i el foc continua tenint tot aquest atractiu, i per tant és un element que lluny de córrer el perill de desaparèixer, evidentment l'únic problema aquest del foc és que avui té uns condicionaments de control, de gestió de risc, que potser en el passat doncs anàvem més a l'ample, també perquè hi havia unes formes de vida en les quals moltes coses estaven estructurades d'una manera diferent, és a dir, també es treballava d'una manera diferent al bosc, també l'entorn doncs es feia servir d'una altra manera, o la mateixa estructura urbana permetia que hi havia moltes places i carrers de terra on cremessin les fogueres.
Les festes de foc continuen emocionant perquè són molt més que una representació. Cada espurna recorda que la cultura popular es manté viva quan hi ha persones disposades a fer-se la seva i a transmetre-la a les futures generacions.
Aquest sí que és el foc d'aquell bo, del que ens agrada, no? Amb aquest crepitar, aquell clic-clic-clic-clic de les flames i de la fusta. El foc avui està protagonista dins del podcast que hem estrenat i que ens acompanyarà cada dijous de la mà de la Nova Ràdio, un podcast sobre cultura i tradició. Seguim endavant. Mira, la Toscana sempre és un bon desig per marxar de vacances, no? És una bona destinació, però a vegades fa fins i tot mandra mirar els vols, sobretot pagar els vols. Doncs tenim una bona opció per tots aquells que us agradaria anar a la Toscana però que no hi acabeu d'arribar. És una proposta molt a propet de casa que s'hi assembla molt. Ara bé, si deixeu que passi aquesta calorada, quasi que millor, perquè marxem cap a Ponent, cap a Terres Lleidatanes de nou. Allà us presentem l'espai Raïmat Natura i encara el que és millor, la seva oferta enogastronòmica. La Laura Alcalde, de la Ràdio Rosselló, està doncs allí. Jo crec que entremig de ceps i de... Laura, bon dia.
Bon dia.
On estàs
Núria,
exactament,
doncs...
que m'han dit? Compta amb la cobertura. Dic, ui, ui, ui.
Ara creuem els dits, perquè aguanti això, perquè el paratge és magnífic. No estem entremig de les vinyes, perquè ens hem hagut d'elevar un pelet més, per això, perquè aguanti aquesta connexió, però som enmig d'un entorn natural de privilegi. De fet, et diré que ahir vam escriure aquest guió a 41 graus i avui fa una fresqueta magnífica, està tot ennuvolat i han caigut fins i tot 4 gotes.
Ostres,
per tant,
quin luxe.
Molt agraïts des de Ponent a la meteorologia.
Diuen que el raïm li va molt bé que s'estressi per la calor, però no sé si tanta,
No sé si tanta. Això ens ho hauran de dir els experts. De tota manera, avui us convidem a passar per aquest espai, per aquest espai que podria semblar la Toscana perquè és un espai natural, ecològic, visible, visitable, volem dir, de més de 700 hectàrees dins de la finca vinícola més gran de l'estat, que com sabeu és Raïmat. De fet, els visitants poden descobrir-lo a peu, en bicicleta, recorrent diferents itineraris o, atenció, des de l'aire, sobrevolant en globus aerostàtic, que això sí que és tenir una visió magnífica. Però avui ens volem fixar una mica en l'oferta gastronòmica, que també per conèixer un territori al final ens l'hem de menjar una mica. Vull saludar al Jesús Jimena, xef de l'Espurna. Hola, què tal? Molt bon dia, Jesús.
Hola, bon dia, Laura, què tal?
I també responsable de l'Espurna Natura, que és com traslladar l'Espurna, que és el seu restaurant, al bell mig de la ciutat de Lleida, una mica en aquest entorn natural, no, Jesús?
Pues sí, és just això. L'Espurna Natura significa pues, l'adaptació que fem de la nostra cuina al restaurant L'Espurna de Lleida amb aquest espai tan magnífic que comentaves de Raïmat Natura.
Escolta, fes-nos una mica una fotografia. Estem asseguts aquí a la part posterior, diguéssim, de l'espai Raimon Natura, que està, com dèiem, elevat, per damunt de les vinyes, però fes una foto radiofònica perquè la gent ens entengui una mica.
Doncs bueno, per començar, cal destacar que aquesta zona on estem és de natural, és àrida, i gaudim de tota aquesta vinya, d'aquesta horta que hi ha aquí al voltant, gràcies al canal de Catalunya i Aragó, que és una modificació, no?, a canvi de portar aigua en aquest espai, doncs bueno, relativament actual, no?, del segle passat. I gràcies a aquesta incorporació d'aquest canal, doncs ja tenim aquí regadiu, i això és el que deixa fer conreu, no? I aquest conreu, que ens porta basses, ens porta, bueno, pues aquest espai que veieu, aquí Raimat fa molt bona feina en quant a respectar-ho molt i ser lo més ecològics possibles, i acaba tenint, doncs, tot aquest context natural, doncs, que bueno, doncs gràcies a això el que ens envolta aquí és un llac. Aquest llac està envoltat de vinya, tenim uns quants turonets per aquí.
Uns monticles així, sí, àrids, com tu bé deies.
Exacte,
eh?
Que de fet hi ha vins de Raimat que reben el nom d'algun d'aquests turons. Bueno, i la veritat que és un espai màgic.
Ei, i molta fauna, perquè hi ha moltíssims ocells i també molta població de conills, hem de dir-ho, eh?
Sí, bueno, amb això, aquí hi ha lo bo i lo dolent, no?, de ser respectuosos amb deixar que la natura segueixi el seu curs, en quant a que, per exemple, els conills, doncs, estan respectats i, per tant, doncs, ells van fent, i hi ha un volum bastant, bastant alt. La manera que hi ha de controlar aquesta espècie, pues bueno, són des del medi natural. Aquest any, igual que hi ha molts conills, també hem vist moltes serps. També hi ha diferents aus que també són depredadores d'aquest conill, i bueno, al final lo xulo és que el raïm està aquí envoltat de tot aquest espectacle, i això és un valor afegit increïble.
I aquí com cosiu l'oferta gastronòmica? És a dir, com porteu la vostra proposta aquí, en aquest espai, que és un espai privilegiat, que dèiem que podria semblar-se a la Toscana, però escolta'm, direm que és quasi millor que la Toscana, per què no?
Bueno, ho hem de dir perquè som d'aquí, i la veritat que sí, que és un espai que està a 15 minutets de Lleida. Té aquest petit inconvenient de tenir que desplaçar-se, però avui en dia ens desplacem a tot arreu, i pel mateix preu, doncs podem estar aquí, que això és meravellós. En quant a la nostra oferta, pues, bueno, nosaltres, com bé deies, això és un espai per gaudir, no? I nosaltres el que volíem era ser molt, molt accessibles. Hem fet una proposta molt, molt informal, però feta amb molt carinyo. Una bona selecció de formatges, una bona selecció de pernils, tenim una croqueta, d'embotits, tenim una croqueta, tenim una esqueixada, fem una amanida de tomàquet del nostre hort fantàstica, i després pues, també toquem una mica la brasa, amb una referència de gambes molt bones, amb un entrecot de vaca madurada que surt molt bé, i tenim postres, i tot això pues, acompanyat de vins Raimat, que tothom qui ve pot provar, si no tots, la majoria de vins que ofereix el celler, ja sigui amb ampolla o amb copes, i bueno, doncs crec que estem tenint molt bona acollida, que la gent marxa força satisfeta, i la idea és aquesta, doncs ser un format, doncs,
obert, no?
Obert a tothom, que puguis venir a fer una copeta de vi i que et puguis acabar engrescant, o pot ser que aquest dia només t'apeteix fer aquesta copeta de vi i unes croquetes i ja està, vull dir, cap problema. La idea és aquesta, que la gent pugui gaudir d'aquest espai, que el conegui, i bueno, donar-li oportunitats a racons que tenim a casa nostra fantàstics, com aquest.
Jo diria que és una bona manera de conèixer el territori a través dels vins, això per la gent que no és de Lleida, que ens escolta des de fora de casa nostra, diguéssim, és una bona manera de conèixer no només el territori, sinó també els vins i també la nostra gastronomia. Al final parles d'aquesta tomata, no?, d'aquest producte de temporada, que s'ha de traslladar, i molt, no?, perquè té una importància vital, diríem.
Doncs sí, és totalment així com ho acabes de dir, Laura.
Públic objectiu, què? Perquè la gent diu, no, potser no, no està tan enfocat a la gent jove, però me sembla que no, Jesús?
Doncs és curiós, perquè tenim molt tipus de client diferent. crec que la proposta està encara de a gent jove pel tipus de format, que potser és una mica més informal i tal, però clar, després amb això li sumes que l'espai és tan exclusiu que se t'ajunta doncs una miqueta, bueno, pues tothom, com deia, hem acertat molt amb el format perquè és, no és gens prohibitiu, és molt, molt, molt accessible, i això és el que fa que tinguem públic de tota mena. I el que ens està sorprenent, i que a la vegada potser ens sap greu per qui arriba una mica tard, doncs és que la majoria de dies estem omplint. Per tant, en qui vulgui venir li recomano fer la seva reserva, perquè hi ha gent que ve expressament i després pues, només queda un raconet amb un barril per prendre alguna cosa, però no és suficientment adient com per quedar-se a sopar. I ja et dic, cada setmana ho omplim amb gent de totes les edats i gent de tota mena.
Obriu de dijous a...?
Obrim els dijous, els divendres i els dissabtes al vespre. I també estem receptius en quant a grups de persones de més de 10 persones que vulguin fer algun tipus de reunió o de celebració. Doncs també estem operatius durant tota la setmana.
Doncs escolta'm, Núria, ara ens farem una fotografia, la posarem a xarxes perquè vegueu que estem en un emplaçament, jo deia, millor que la Toscana, i escolta,
i
el Jesús em deia, ho hem de dir.
I tant, feu-vos la foto, sí, i per xarxes ho podreu veure, recuperar també l'entrevista i aquesta proposta de terres d'interior tan xula. Ens n'alegrem moltíssim que hi hagi encara doncs, aquestes propostes gastronòmiques, vinculades també a l'enologia, que això està molt bé. Com pinta la Verema d'enguany? O això no et toca a tu, Joan?
Jesús, ai, això Jesús, és més aviat raïmat, no?
Sí, no?
A tu t'arriba ja, t'arriba envasat el vi ja.
A mi m'arriba a l'ampolla ja, sí. I, no, però sí que estem molt connectats amb això perquè és inevitable, ho tenim davant, i la veritat és que jo tinc la sensació de que aquest any la Verema serà dura, sobretot quan tens tant terreny, perquè clar, des de que cuis el primer raïm fins que cuis l'últim, doncs cal aquesta previsió, no? d'evitar que es faci malbé. I bueno, però s'hauran d'afanyar i serà fantàstica, això segur.
Moltes gràcies, doncs, a Jesús Jimena, al xef de Remant Natura. Moltíssimes gràcies.
Gràcies.
D'Espurna Natura. I, de fet, gràcies a la Laura, alcalde de Ràdio Rosselló, per apropar-nos a aquest bocinet de natura fresca durant l'estiu. Gràcies, Laura. Seguim endavant, eh?
Gràcies i salut.
Tornarem a connectar amb Ràdio Rosselló, que tenen moltes històries xules per explicar-nos. Tanquem aquesta hora.
La xarxa de comunicació local.
Sospecha y de la distancia, llego desconfiando de las promesas de otro querer. Vengo de larga herencia de quitar pesos de la balanza y de alguna mochila que se ha quedado por deshacer. Y dime qué tengo que ver yo con este fuego que gira a mi alrededor. Y no lo quiero, es el instinto animal, puro veneno que nos ha vuelto a engañar. Quieres y yo no quiero, sé por qué acabamos en jaleo. Vengo desencajado de ser contrario y de romper moldes. Llego desextasiado para abordar la segunda edad. Vengo de la suplencia de figurante de rey consorte. Mire por donde mire, no veo pista para despegar. Y dime qué tengo que ver yo con este fuego que gira. Hasta el amanecer.
Siente el tiempo, respira, camina. Haz de la vida una senda sencilla. Que la impaciencia no te desborde. Y una sonrisa como pasaporte. Regálate un nuevo punto de vista. Más de persona y menos de artista. Bájale el tono a tus pretensiones. Depréndete del sufrir por errores.
Xarxa de comunicació local. Ràdio L'Escala.
La xarxa. Notícies en xarxa.